Molt bon dia a tots. Esperem que la primavera ja hi entra per les vostres finestres, així com entrem nosaltres a casa vostra a través de les ones d'aquest programa de la ràdio, que, com ja sabeu, us presenta la que us parla, Montse Rofes, i el Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Avui, en els temes que tractem de psicologia, resseguirem l'últim programa dels temors dels nens que han anat creixent i que s'estan convertint en preadolescents i adolescents. Diem que a la pubertat o preadolescència, que són entre uns 11-13 anys, no, Joan?
Sí.
És una edat que està plena de contradiccions. El nen es va fent gran i amb ell la seva manera de pensar i d'actuar. Diem, per exemple, que creix doncs, amb el sexe. Quines angoixes diries que ara que té ara com més rellevants? Són diferents entre els nens i les nenes?
Bueno, primer, en la pubertat o preadolescència, el primer que hi ha és un canvi de la imatge corporal. I com tu dius, pues, el tema del sexe té molta importància, no? Fins ara la sexualitat era una sexualitat infantil, diguéssim, autoeròtica, i ara ja passa a ser una cosa d'elecció d'objecte, no? I una sexualitat, diguéssim, genital. Llavors, les angoixes amb aquesta edat tenen molt a veure amb el tema de la imatge corporal, amb sentir que aquesta imatge corporal d'alguna manera s'adequa als cànons, que la mateixa societat és la que se n'encarrega de marcar aquests cànons, no? Llavors, és el tema aquest de que un adolescent o un preadolescent, per exemple, i dient això que preguntaves, la diferència que hi pot haver entre un noi i una noia, no? Pues, en el cas de la noia, sembla que el valor estètic o l'ideal estètic té més importància que amb el noi. Per tant, una noia que no se sent, diguéssim, guapa o no se sent atractiva, pues és una noia que per aquesta via pot tindre un component d'angoixa que li pot dificultar, pues, certes coses, no? Per altra part, per exemple, en el cas dels nois, el tema de la veu, no? Com una diferència també respecte de la noia. Per un púber, fer galls, per exemple, quan parla, és una cosa que li preocupa moltíssim i va molt en compte de no fer-ho, per exemple, no? A veure, són coses que sí, que hi ha diferències entre el noi i la noia, però bàsicament també del que es tracta aquí, o a veure del que es tracta, la preocupació principal del púber o del preadolescent és aquesta imatge corporal, és identificar-se amb aquesta imatge corporal, és el tema de la sexualitat i de la genitalitat, a veure si no ho sabrem dir, i a la vegada de sentir, o sigui, hi ha un allunyament dels pares i un apropament cap als iguals, sentís que dintre que tenen un grup de referència, no tenir-lo, pues, també comporta, pues, que bueno, que puguin sentir, pues, malament, no? I que aquesta angoixa i aquest espòs, pues, de no acceptació, pues, vagin amb increment, diguéssim, no? I que puguin suposar una dificultat.
Molt bé. En el tema de les notes escolars, per ell sol ser molt important. Tant és així que quan suspèn algun examen o no pot estar a l'alçada dels demés, li suposa molta angoixa això. Llavors, els pares els pressionem en aquest sentit perquè treguin notes altes. Llavors, el noi pot accentuar aquest estat d'angoixa? El pot accentuar més?
Sí. A veure, em resulta complicat respondre-te aquesta pregunta perquè, o sigui, un excés de pressió per part dels pares està clar que no ajuda a l'adolescent, igual que no ajuda a l'infant, no? No ajuda, inclús està en l'adult, no? Però, per altra part, concretament, centrant-nos en aquesta edat, els pares han d'exercir, diguéssim, una autoritat i han d'exigir que el nen compleixi, pues, amb el que ell té ara en aquest moment, i la seva obligació en aquest moment és tirar cap endavant uns estudis. De totes maneres, que el nen visqui aquest tema de l'aprenentatge d'una manera molt competitiva i que ja sigui per un excés de pressió externa o seva, que ell mateix la creï, i que sempre vulgui estar a un nivell molt alt i treure sempre molt bones notes I bé, està sempre al màxim. Bueno, això pot haver moments que li pugui suposar un problema. Per tant, jo el que se m'acut en aquest moment dit és que un excés de pressió per part dels pares no ajuda, però a la vegada els pares han de recordar als adolescents o als preadolescents quines són les seves obligacions. Clar, això és un tema també que, en certa manera, i sí que passa, no?, que en l'adolescència, de cop i volta, doncs un noi que fins o una noia que fins en aquest moment ha tret bones notes, de cop i volta deixa de treure bones notes, i hi ha com una espècie de rebel·lia cap a tot el que té a veure a les obligacions aquestes que ell sent que li venen una mica imposades de fora, no? Ja dic, és un tema complicat. Per altra part, és un moment també que potser no, encara no, però a partir de l'adolescència és un moment que al noi i a la noia se'ls obliga a prendre decisions, no? I a prendre decisions que tenen a veure, doncs, amb escollir un estudi. I un adolescent no té per què, és molt difícil que tingui clar què és el que vol estudiar, però la societat li obliga que tingui clar. Llavors tot plegat fa que s'entri o se pugui entrar en una dinàmica que li dificulti l'afrontar el tema de l'aprenentatge, no? I sentir un excés de pressió, ja sigui seva o exterior, pues, li pot complicar l'assumpte, no?
Molt bé. A veure, bruixes, fantasmes, foscor, això potser ja queda ja enrere. Ara ja té uns altres temors que són més reals, com el cruixir d'una paret o el xisclar d'una porta. Aquests temors ja toquen més de peus a terra. Quina és ara la màxima, el màxim temor que té? Sí. Vull dir, la foscor ja l'ha deixat, ja... Clar. El petit que deix la llum encesa perquè té por la foscor, ja, això ja s'ho pren més a broma, ja. D'això, i juguem a vampiros, tot això ja s'ho pren a cachondeo, no? I ara això més aviat són els sorolls o certes coses.
Clar, sembla ser que tot el... diguéssim, que, a veure, totes aquestes pors a coses així una mica... paranormals o esotèriques o així com a, no sé, estranyes, podríem dir. Sembla ser que també té molt a veure l'ambient familiar. És a dir, un ambient familiar on se dona molta importància a aquest tipus de fenòmens, és més fàcil que el noi o la noia pues, s'hi enganxi, diguéssim, cap a aquests temors, no? Com tu dius, la foscor o les bruixes o els fantasmes pues és una cosa de la infància, no? Però, bueno, jo crec que en aquest moment la principal por que té un noi o una noia amb aquesta edat és no sentir que forma part d'un grup d'iguals. Aquest és el principal. Sentir sol, sentir exclòs,
sí, sí.
Que no se'l té en compte, és la principal font de preocupació pel noi. Per altra part, aquest espòs, per exemple, no, un adolescent o preadolescent, és també molt habitual que comencin a fer coses que vulguin experimentar, per exemple, pues, amb fer sessions d'espiritisme, no? És una cosa també que se fa molt, no?
Sí, sí.
I fan allò del got,
allò
en fi,
del got, tot, sí.
Totes aquestes coses. Ho viu, hi ha molts adolescents, vull dir, se troba de tot, no? Hi ha adolescents que ho fan com una cosa més i diguéssim, no en fan un tema important per ells, però els hi ha agradat pues, l'experiència. D'altres que no, que s'hi enganxen, d'altres que tenen por i... És a dir, que haver fet aquesta experiència pues, el que els hi provoca és, per exemple, pues, tindre por a estar sols, tindre por a que s'hi senten cruixir pues, una paret. Cosa que les cases velles, i més les cases de poble, pues, sentir que cruixen les parets o que cruixen les vigues és algo molt, molt normal,
està
molt natural.
Inclús als grans mosses, segons com...
Però que
fa aquella cosa.
Són coses que no en tenen res de paranormals,
clar, no.
ni d'esotèriques, ni
d'esperits. Però ells ja la seva imaginació encara va...
Sí, clar, llavors, en aquest sentit, és amb el que et deia, no? Si una, si l'adult, diguéssim, quan el noi pot fer algun tipus de comentari al respecte quan cruix una viga, pues, ja sigui provocat per l'adult o ja sigui ell, l'adolescent, no?, que ho provoca, si l'adult s'hi abona, no?, i centra cap a, més cap a aquesta via més esotèrica, no?, pues clar, n'estàs fent una mica d'una cosa normal, no? Se n'està fent, se li està introduint, no?, tot un tema més que és tal com ho viu l'adolescent, tal com ho viu l'adult, i que el que s'està fent és alimentar no? Això, que pot ser una cosa curiosa, però que si passa a ser un tema, diguéssim, d'obsecació per part del noi i s'hi enganxa amb por i amb tot aquest tema de fenòmens paranormals, pues la cosa se li pot complicar, no? I fent d'una cosa que no té importància, o que, a veure, que no té importància, no? O que no, com una font més d'experiment, o com una cosa més a experimentar, que faci una cosa que acaba sent un problema, no? Per tant, pues, jo crec que amb aquest tema concret de coses irracionals, cruixint a porta, cruixint a viga, a una paret, té molt a veure l'adult amb abonar
les idees aquestes, molt. A aquesta edat, parlem encara dels 11-13 anys, solen ser bastants insegurs. Necessiten una mica encara del recolzament dels pares. Les coses que li puguin passar a l'escola, com per exemple la por a fer el ridícul davant dels altres, de les xiquetes i així, a nosaltres encara ens semblen de poca importància, clar. Nosaltres ens en recordem de quan érem adolescents nosaltres. Com podríem guiar-los perquè desapareixin aquestes inseguretats que tenen?
Clar, és també trobar l'equilibri entre no sé, el teu fill o la teva filla, no? Una preadolescent t'explica, pues, d'una manera molt viscuda, no?, el que per ell suposa fer el ridícul, el que li hagi passat, t'està explicant una cosa concreta que li ha pogut passar, pues, a classe, no?, per exemple, o amb el seu grup d'amics, on s'ha sentit ridiculitzat. I és trobar l'equilibri entre escoltar i captar la importància que per ell té, però a la vegada tampoc no alimentar-li, no? Sinó que, bueno, pues hi ha moments que tots fem el ridícul, tots diem coses que no els hauríem d'haver dit, o, bueno, fots la pota, fas un comentari absurd i l'altre se te n'enriu, no? Sí. Bé, una mica és, per una part, captar, jo diria que el que és important aquí és captar la importància que té per ell, i per l'altre, doncs, intentar relativitzar el tema.
Suavitzar-la.
Sí, exactament, suavitzar la cosa, no? I, bueno, si per ell és una... El que també és, com tu dius, no? En aquest moment, sentir que fan el ridícul, sentir que l'altre el menysprea o el deixa de banda, no el té en compte, amb aquesta edat és
important.
Té un pes. No?
Té una
importància. I per tant, els pares, en aquest sentit, s'ha d'anar en compte i captar-los, saber què és el que els hi passa. No?
Molt bé. Diria. Passem ja a l'adolescència, que és a partir dels 14 anys, més o menys.
Sí, a partir dels 14 anys.
Dels 14 anys ja...
Sí, sí, sí.
Tirant endavant.
Que acabat aquí, donar per... És a dir, donar una edat on s'acaba l'adolescència,
no...
faria falta potser dir què és, què entenem per un adult, no? I què és ser un adult? Si diem que un adult, entre altres coses, suposa haver escollit una feina, tindre una feina, ja sigui vocacional o no, però tindre una feina, tindre una independència econòmica, tindre una independència de la família, més que de la família emocional, en el sentit que no depengui tant, no?, de les decisions del pare, de la mare, dels germans, etc. Pues, i que, a més, també hi hagi una independència econòmica, l'adolescència es pot acabar als 30 anys o als 35,
no?
Perquè avui en dia hi ha molta gent, molts jovens,
molts.
Que uns dels criteris que fan servir per a definir el que és la vida adulta és aquesta independència emocional, també econòmica, i tindre una feina, no? Aquesta independència emocional i aquesta independència econòmica, doncs avui s'ha allargat molt.
Tira per llarg, sí.
S'ha allargat molt. No ho estic jo ara dient d'una manera pejorativa, sinó és així,
no? Sí.
Per tant, doncs sí, podem dir que l'adolescència comença als 14 anys, perquè hi ha hagut un canvi, aquest primer canvi, no? Sobretot d'aspectes corporals, no? I de tot aquest, tot el tema fisiològic i que té a veure amb la sexualitat, no? La capacitat de procreació amb aquesta edat a l'adolescència ja està... aquesta és la diferència principal, no? Diguéssim. Però, bueno, perdona, Montserrat, que jo ara t'he tallat.
Sí, no. És això, que... A veure, el noi i la noia expressa amb la cara els seus temors i les seves satisfaccions. Llavors, l'angoixa que tenen més és a sentir-se sols. Però en casos concrets, aquesta soledat es pot derivar en una mena d'agressivitat envers els demés.
Sí. Clar, també és... Abans ho has dit tu també, no? De que és un moment així com una mica ambivalent i contradictori. O sigui, per una part, l'adolescent té necessitat d'estar sol, per exemple. No sé, acaba de dinar i se'n va cap al seu quarto i vol estar al seu quarto amb la seva música, amb els seus llibres, o no, o mirant la televisió al seu quarto. No? Per una part, això, no? Ell vol estar sol. Però per l'altra part, sentís que està sol i sentís que no té un grup de referència, sentís que amb els pares no s'entén i que sempre hi ha una contínua trifulca, no? Diguéssim, i que vagi desapareixent la capacitat de vinculació afectiva, és això que dius, no? Quan un adolescent se li comencen a ajuntar factors d'aquest tipus, és a dir, que se senti sol, que se senti que no forma part d'un grup, que se senti que amb els seus pares no s'entén, que a més, hi hagi, perquè hi és, tot aquest tema de la competitivitat a nivell, diguéssim, de que un adolescent amb aquesta edat ha de treure bones notes i ha de fer doncs, tota una sèrie de coses. No se li exigeix molt a l'adolescent avui en dia. No? Doncs si hi ha un fracàs amb això, no? I per tant no aconsegueix assolir el que se li està demanant i no hi ha aquesta capacitat de vinculació afectiva amb l'altre, pues, és molt fàcil que passi això de fenòmens de l'agressivitat,
sí,
no?
Sí.
De que hi hagi pues, de cop i volta pues, adolescents que surten per Barcelona i comencen a cremar pues, containers i foten una destrossa que fas de rifar.
Tot el que veiem per la tele, que diem impossible, però és.
Però clar, llavors aquí el primer que es fa és culpar a la insubstancialitat de l'adolescent, no? I aquí hi ha una responsabilitat, des del meu punt de vista, hi ha una responsabilitat total per part de la societat i per part de tots, no?
Ja.
És a dir, a l'adolescent el que els hi estem transmetent és que estem a la societat del tindre, hem de tindre per ser algo, i ens hem oblidat del ser, i això és el que els hi estem transmetent a l'adolescent. I l'adolescent el que necessita és ser, no tindre. Però, en canvi, se li està demanant que tingui, que tregui, bones notes, que sigui capaç de fer això, que sigui capaç de fer allò, que a més tingui...
Se li exigeix tot.
Contínuament.
Tot,
clar. Llavors, doncs clar, mentre la cosa continuï, no?, cap a la via del tindre i no tant del ser, doncs de cop i volta hi ha la situació adequada perquè de cop i volta doncs els adolescents s'encabritin i facin
i
coses d'aquest tipus. No?
Vale. Molt bé, Joan, doncs.
Pues,
aquí acabem.
Val, d'acord.
I tanquem el programa de la finestra i fins la pròxima. I sense deixar de felicitar sobretot a tots els Jordis i Georgines que demà festegen el seu sant. I no us oblideu de regalar les roses i sobretot força llibres que no es perdi la tradició ni l'acostum de llegir. Per qualsevol consulta, adreceu-vos a la web de la ràdio, falset.net, i als telèfons de la mateixa, 977-830-044 i 83-1135. Us deixem seguidament amb el Jordi Perelló i les notícies de cada setmana. Moltes gràcies a tots i bon cap de setmana. Recordeu que aquest programa es repeteix diumenge a les 6 de la tarda i dimecres a les 8 de la tarda. Bon cap de setmana a tots.
pensou que eu tinha vindo, um cabra te esperou. Já vou chegar dali, vou cá também. Deus mandou saber o que fazer. Me já receber e para saber, para partir do cunhado. Graças a bom mundo inteiro, já consegue.